Salutacions, una jornada més, una setmana més. Estem ací ja a la 92.2 de la freqüència modulada i els farem companyia fins les dues.
Doncs sí, avui estarem, avui dilluns, arrenquem setmana, estem a 18 de febrer, dos dies per a celebrar les festes fundacionals, a pesar de que ahir mateixa es feia aquest acte d'homenatge a la ciutat, d'homenatge al rei Jaume I, un acte a la localitat de Vila-real molt solemne, amb molta solera i que agrupava i la participació doncs, d'associacions, d'entitats, d'ONGs i, de, evidentment, de la corporació municipal que no podia faltar, també de Reina i Dames i dels homenatjats, no? Aquests premis 20 de febrer que rebien el seu guardó dalt l'escenari de l'Auditori Municipal. Bé, és que volia fer un poc de recordatori perquè ja ha arribat aquest dia i és un dia que per a molta gent doncs és molt important al cap i a la fi, li hem donat la importància que té. A pesar d'això, 20 de febrer és el dimecres i també hi haurà actes de celebració.
Així és, i aquest dia en concret és la mostra de cuina medieval, la 16a edició, i sí que si estan interessats criden a Caldimuni o algun dels integrants de l'associació gastronòmica per a veure si encara hi ha places lliures.
Perquè si no han anat mai, és tota una experiència. Això ho hem de dir.
Es recrea, o s'intenta recrear al màxim, la cuina d'aquesta època, en salvetats, no? Per exemple, coberts n'hi ha, que en aquesta època era més en la
clar,
mà.
Clar, no mengem en la mà, no, no. Però sí que és cert que el menjar, les espècies, la forma de cuinar, doncs s'intenta recrear això més que altra cosa.
Això no vol dir que la carn o el peix hagi estat sense refrigerar ni res, perquè, òbviament, en aquesta època no n'hi havia electrodomèstics.
Tot dins de les seues condicions saludables, clar. Però bé, després d'aquest apunt, jo crec que havíem de parlar de les festes fundacionals, però estem, com dèiem, a dilluns 18 de febrer. En dilluns parlem d'agricultura. I en aquesta ocasió anem a parlar de les manifestacions, perquè una vegada més, i m'agradaria informar-los, una vegada més arriben a les nostres comarques el dilluns vinent, el dilluns que ve, però s'agruparan per comarques. Uh-huh. A Nules, per exemple, serà el punt de trobada d'aquesta manifestació del dilluns que ve a les 7:30 de la vesprada. Doncs tenen una cita per a defensar a la citricultura i als llauradors. Uh-huh. Ho escoltarem, parlarem d'això amb el portaveu de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, amb César Estanyol, que estarà doncs explicant-nos una vegada més aquestes manifestacions.
Uh-huh. També en aquesta ocasió, en aquesta jornada, es commemora el Dia Mundial del Síndrome Asperger i parlem amb l'associació castellonenca, no?, que tracta aquest síndrome.
Sí, l'associació d'Asperger Castelló, que la veritat és que ens dona una lliçó, ens explica concretament aquest síndrome, quines característiques té, de quina forma es tracta, de quina forma se pot identificar. Parlem una miqueta d'aquests xiquets i adults, perquè no són només xiquets, també adults, i jo crec que és molt important que apareguen i que n'hi hagin associacions d'aquestes característiques que ajuden a fer front a quan no saps quina és l'eixida i no saps a qui acudir.
Uh-huh. Doncs també estarem en aquesta jornada i també a la segona part del programa, com ja vam fer fa dues setmanes, tindrem el responsable de la clínica Doctor Rojo, a José Luis Rojo. En aquest cas ens parlarà de malalties i envelliment, perquè moltes de les malalties que no són genètiques ni víriques, explica, tenen el seu origen dècades abans que es manifesten, i per això la importància doncs també de dur a terme una medicina del segle XXI dedicada a les persones cas particularitzat, no? Analitzar quines poden ser aquestes malalties o dolències que tindrem en un futur. Així que avui ens parla d'això.
Doncs aprendrem molt amb el doctor Rojo, perquè la veritat és que és tot un professional que ens ensenya programa rere programa moltes coses que igual no sabíem, desconeixíem i que són rellevants per a la nostra vida, per a la nostra salut, evidentment. Doncs tancarem aquest protagonistes d'avui parlant de l'òpera Bienaventurado Pascual, perquè avui ja poden arreplegar les seues invitacions en l'auditori músic Rafael Beltrán Moner.
Uh-huh. Ahí sí és, de fet ja s'estan repartint des de primera hora, no? A les
bueno, que no s'encanten perquè igual ja no n'hi ha.
Uh-huh. També que tinguin en compte que és una estrena d'un treball important que s'ha fet, aleshores n'hi ha molts compromisos i no n'hi ha tantes butaques lliures per al públic, almenys en la primera de les dues actuacions previstes, així que si volen anar, és gratuït, des de vegades, que ho facin prompte, no?, aquesta invitació.
Doncs les invitacions són tant per a la primera sessió del 23 de febrer com per a la del 24 de febrer. Aquest dissabte i aquest diumenge seran els dos primers passes. En un principi no se té constància de que se ne vagin a fer més, però bueno, jo crec que dependrà de l'èxit i dependrà de que segur que és assegurat. Deurien plantejar-se, no?, al cap i a la fi. El que passa és que volen exportar-ho també, no?, a altres localitats, que també és fonamental que se veja un poc. Bueno, Sant Pasqual és molt conegut, en Torremosa, per exemple, però no només això, en molts altres punts d'Espanya, inclús de fora d'Espanya, evidentment, és conegut i seria molt bonic que això se poguera donar a conèixer en molts altres llocs.
Doncs d'això en parlarem, del treball, d'aquesta possibilitat, de la possibilitat també que inclús s'arribarà a representar a la pròpia basílica. Ens ho contaran els creadors, els pares d'aquesta òpera, Jacinto Heredia, la part literària, la part escrita, i també la part musical a càrrec de Rafael Beltrán. Així que els tindrem els dos i ens contaran una mica de com ha anat aquest treball.
Doncs aquests són els protagonistes que estaran acompanyant-nos. A banda, farem repàs de l'actualitat política, provincial i la local. La del cap de setmana, la d'avui, serà a partir de la una del migdia, quan farem tot aquest repàs, i també repassar, evidentment, l'actualitat meteorològica.
Així és, avui termòmetres entre els 6 de mínima, 16 de màxima, no s'esperen precipitacions, així com tampoc demà, però fem un avanç, és que demà a priori baixen les mínimes, estarem en 3 de mínima. Les màximes no varien.
Tocarà tapar-se,
Ja ho diem, per si un cas es complís, no?, i és així, que sàpien que demà pot fer una miqueta més de fresca.
Doncs per si de cas, demà n'hi ha que abrigar-se, bueno, no passa res, no?, per dur al bolso una bufanda, uns guants i un gorro. ja si uses bé i si no, també.
I capes com una ceba i després te vas llevant i ja està. I he repassat aquesta punta més, el moment de mirar les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs què topetem avui?
Doncs anem a començar amb el Dia Internacional de l'Asperger, que evidentment ja el comentarem i l'ampliarem dintre d'una estoneta, però s'està parlant també a través de Twitter. S'està comentant, diu, el síndrome d'Asperger no és una enfermedad, és una manera de ser. Diu, per exemple, això és el que diuen. Diu, me costava más que a los demás cosas simples como correr, escribir, entenderlo todo a la primera. Estoy orgulloso de ser quien soy i com soy. Doncs una història d'un xic que té el síndrome d'Asperger. Però bueno, a banda d'això, evidentment s'està parlant, diu, no viven en su mundo, viven en el de todos. No son enfermos, necesitan cariño, tolerancia e inclusión.
Doncs avui és aquest un dels temes, però en tenim altres. A mi m'apareix Alligator, jo dic, que s'ha escapat un cocodril. Doncs no, sembla que és algun tipus de boy band de xics, no sé, bueno, asiàtics, anem a dir-ho perquè no sé la procedència realment, així que es parla de la música que estan fent, se coneixen, us coneix que triomfen molt en el sector més jove, així que s'està parlant molt d'aquest monstre, We Are Here Alligator, perquè s'ha publicat també un vídeo, així que sembla que són uns...
Seran
uns
famosos?
Cracs, estos. Sí.
Doncs parlem de política, Sheila, que està sent notícia. Home, després de l'anticipo de les eleccions generals era de lògica, no? Doncs comencem amb el Ministeri de Cultura, que demana autorització per a intervindre les GAE de forma temporal. Demana a l'Audiència Nacional la intervenció de les GAE. A més, també diu que... per un termini inicial de 6 mesos. Sí. En cas de no ser concebuda, un gestor es farà càrrec de l'entitat, però les eleccions generals deixen en l'aire la seva execució.
Diuen de la mesura cautelar de remoció de los órganos del gobierno de la entidad. Doncs, ja està.
Però continuem parlant de política i ho fem amb González Pons. Diu, Venezuela impide la entrada a un grupo de eurodiputados. Diu que els han denegat l'entrada i que anaven a reunir-se amb Juan Guaidó a Venezuela i els ho han prohibit.
Doncs aquest és un dels assumptes, però es parla també d'altres casos, altres assumptes. Per exemple, de pel·lis con melones Vidal, així que aquesta és una que s'ha penjat, no sé ben bé per què, però mira, han aconseguit una d'aquesta marca que es fique. I no és perquè estigui patrocinat, perquè de vegades es cola, no? I dius, ui, aquesta és que està patrocinada, però no, està ahí, han aconseguit que la gent compartisca en què es menjaria un meló d'aquestos, no? Però bé, està. També del Spiegel les parla
avui. Sí, estava mirant, perquè diu que s'inventava les notícies, que era un timador.
Doncs sí.
Klaas Relotius, diu, il·lustre redactor del prestigioso Der Spiegel, era un timador. Els seus textos publicats porten ara una nota advertint que pot ser fictici, que poden ser ficticis. Aquesta és la història de l'últim gran fraude periodístic en l'era de les fake news.
Tant que es parla ara, doncs bé, diu, clar, que no es contrastaven, però si tu confies en la persona a la que tens, no?, el treballador, no penses que s'ho vaig a inventar. Doncs bé, aquesta és una notícia i també diuen que malauradament, no?, tot i que
es conega... Però és denunciable, no?
Suposo, no?, si ha fet mal algú o algú considera que el pot haver enganyat. I també critiquen que el diari mantinga al seu web els reportatges de Klaas Relotius, en aquest cas sota l'advertència de que puguen ser ficticis, que hi ha gent que no ho entén, no?, com es mantenen.
Ja. Doncs bé, parlem ara d'un altre tema, parlem d'Iberdrola, que apareix també dins de les tendències a Twitter. Diu, ha aconseguit que apenes transcendisquen les dades d'aquest escàndol, la primera causa penal en l'Audiència Nacional contra una elèctrica per manipular el mercat per inflar el preu de la llum. La UCO ha remitit 2 nous informes clau. La UCO acorrala a Iberdrola per inflar el preu de la llum. Això és el que apareix en el confidencial.com.
Doncs també es parla avui d'altre cas relacionat en corrupció i en política. Es parla de Zaplana e Ignacio González. són les informacions que continuen apareixent, no? Per exemple, deia Jesús Cintura agafava declaracions del País, un testaferro de Zaplana, Ignacio González, un letrado uruguayo especializado en crear telarañas societàries opaques, movió al menos 156 millones de euros en Andorra.
Mare meua, Zaplana, en quin lío s'ha ficat, no?
Sí, sí, bueno, ja veurem com acaba, no? Perquè també ahí està en casos de tribunals.
Doncs sí, esperarem a veure com acaba aquesta notícia. Doncs jo crec que aquestes són els temes més interessants que trobem a Twitter. Doncs, per exemple, bueno, he de dir que Nuestra Senyora de la Jarosa està sent notícia, jo pensava que era perquè era la seva onomàstica, però pareixer que no.
No, no.
Diu que és una funerària i que ha intenta traure a Franco del Valle de los Caídos.
Així és, era una informació de OK Diario, no? Ja saben que també aquest de vegades el fiquen en quarantena, informacions que apareixen, perquè és això, no? Que durant el matí podrien traure a Franco, no?
Sí, diu, Sánchez tiene un equipo listo en la funeraria Nuestra Señora de la Jarosa para sacar a Franco en 4 horas.
Doncs ja veurem a veure si es fa o no es fa, és això, no? Si no tenen el permís, a veure com queda, no, aquesta informació.
A veure, en 4 hores és poc de temps, doncs, bueno, ja sabem.
A més, perquè crec que la notícia l'han publicat, almenys m'apareix a mi fa 3, així que...
A veure, quan sapiguem alguna cosa ho direm.
I si no passa, si no ho diem res és perquè tampoc no estava res del tot contrastat, no? I OK Diario, doncs, ha mullat una d'aquestes.
Ja, ja, ja.
Però bé, 12:22, una pausa de seguida, notícies curioses.
Este mes de febrero cumplimos un año en la Taberna Los Galgos. Ven a celebrarlo con nosotras el día 16 con un almuerzo popular, concierto de Ignacio Morcillo, homenaje a Sabina. Y para terminar, una espectacular cena por San Valentín y San Solterín. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117. Reserva llamando al 636-2204-23. ¿Te lo vas a perder?
El Villarreal es una de las joyas de nuestro pueblo. Con cariño y voluntad puede lucir toda una vida. Joyería Lola Álvaro, al lado de nuestro equipo, en Daván, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és, soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
Cent anys de vivències. 100 anys creixent en Villarreal. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióccaixarural.org. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? En Calzats Josep, remate final con precios increíbles. Ven y aprovecha nuestras ofertas de escándalo, límite 28 de febrero. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calzats Josep, calle Ramón Cajal 1 de Villarreal.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Charter Villarreal a su servicio todos los días del año y también dando su apoyo al Villarreal Club de Fútbol en cada paso. Endavant Villarreal.
Noticias curiosas. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel.
12:25, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses i comencem parlant d'una dels efectes, no, que té l'abús d'aquest tipus de begudes així energètiques.
Ai, per favor.
No crec que són energètiques, però bé.
Que locura. Sí, sí. Un jove britànic de 21 anys que va perdre les dents després d'haver consumit diàriament i de forma compulsiva una beguda energètica. No sabia jo que això podia arribar a passar. Vinnie Pinner va començar a beure aquest suplement energètic durant el seu segon any d'universitat, on estudiava programació informàtica. El xic va assegurar que va arribar a consumir fins a 6 llandes diàries. Els fabricants del producte, el qual l'envase de mig litre conté 54 grams de sucre i 160 mil·ligrams de cafeïna, adverteixen en l'etiqueta de no excedir-se dels 1,36 litres al dia. Però el jove superava els 3, imagina't. Amb el temps va començar a sofrir dolors en les dents cada vegada que masticava aliment sòlid. Mossegava una poma i perdia 4 dents.
És que tela.
El dentista va revelar que tenia una dentadura completament podrida i que necessitaria nombrosos implants, el qual els costos sumaven 3.000 euros. És que, a veure, va ser excessiu.
Sí, sí, total.
Vull dir, però tot bé. Té la seva medida, no?
Uh-huh. En aquest cas li ha dit cari, més que la
que
imatge.
No són bones per a la salut.
No, no.
Que evidentment, pues, és tota la seva justa medida, ja està, com la cafeïna, no?
Com tot, en aquest cas li ha eixit car també a la dentadura. I ara anem a parlar d'una malifeta, no? Un home que va mullar un ratolí blanc a un McDonald's de Nova Jersey la setmana passada i, clar, va provocar el pànic entre els clients, que mínim. Segons informa Fox News, la policia considera que es tracta d'una broma
per favor,
per a guanyar notorietat en xarxes socials i cerca els responsables. El vídeo que arreplega l'escena s'aprecia com un home entra al restaurant en companyia d'un xic i deixa escapar el roedor en terra, el que provoca doncs que els clients comencen a cridar i l'estampida dels presents, que mínim tu imagina que va estar ahir i apareix.
Ui, mira, tinc la pell de gallina de pensar-ho,
sí,
ja van.
Sí. I després que, clar, imagina que si no se sap que està predeterminat.
La mala fama, clar.
Mala fama i sanitat que puga anar. I,
i tan caro.
Sí, 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 un escàndol. Sí.
Va pa ficar-li una multa, però gorda, a esto home.
Doncs sí.
Doncs canviem de tema. Una altra curiositat. Un vol de Nova York a Houston, en Estats Units, que va tindre que ser desallotjat quan el sobrecalentament de la bateria d'un cigarret electrònic va provocar un incendi en un dels compartiments de l'aeronau. Està permès fumar cigarret electrònic?
No ho sé, la veritat és que no tinc idea.
El vol de Delta tenia previst despegar des de l'aeroport internacional La Guàrdia un dimecres per la vesprada, però va haver de ser evacuat quan es va produir l'incendi a bordo. Els passatgers van dir que les flames eixirien d'un dels compartiments de l'equip, eixien des d'un dels compartiments de l'equipatge. La causa de la deflagració fou l'estallit d'un vapeador en l'interior d'una maleta.
O sea, que igual estava allà, clar, igual no es pot, però ho tenia ahí, no? I estava,
sí,
estava allà i s'ho recalent.
Potser. Diu, se notava que era un olor muy fuerte, que al principio olía como una fogata. Diu que una safata va utilitzar els extintors per apagar les flames abans de que els passatgers foren evacuats a la terminal. Ja està bé. Almenys, diu, va ser en terra i no va ser volant. Perquè si no us imagina't.
Doncs
sí, el pànic s'haguera instaurat.
Sí, sí. I que podia haver anat a més, però bé, per això no va ser aixina. I també ara anem a parlar d'un invent que encara no es comercialitza, però que no tardarà. Moltes persones solen passar males nits degut als moviments involuntaris de les parelles al llit durant les hores de son. No obstant, aquest problema podria arribar al seu final amb un invent de la companyia Ford, que fa cotxes i llits.
Què te pareix?
Un llit. És que soy sinó.
Que no, ell.
un llit intel·ligent que torna a la parella al seu carril. Per això el matalàs compta amb una, diguem, una faja transportadora amb sensors, no? Diguem, una zona amb sensors que s'activa quan detecta que una de les persones s'ha mogut del seu carril, és a dir, si fas invasió del carril contrari, pam, s'activa. I amb un suau moviment, la persona torna al seu lloc, segons ha mostrat un vídeo. Per a provar aquest nou producte encara haurem d'esperar una miqueta, ja que la companyia ha informat que per ara no està a la venda, que només és, diguem, un prototip.
Més d'un i més de dos el compraria enseguida. Sí, sí. Sant Valentín, agressiu famós. Sí, sí.
Però home, bé, està bé. I jo faria algo també per a quan estàs de nit i fa fred i se te porta tot el sol i el nòrdic i tot i te deixa tu destapar. Sí,
sí. Jo soc les que deixa.
Jo, a mi me dicen que agafar una manta d'un altre. Jo, que sé que és involuntari.
Jo soc la que me menege, la que...
Ai, pues, palo, no? Que jo sé que se fa de forma inconscient perquè sí. Estàveu adormits, total, però, total. Claro, però ahí està.
És complicat, és complicat. És que no ho controlem, Seila.
Teniu fred i la resta que... Ai,
bé, canviem, anem a contar una altra cosa. Doncs anem a parlar de l'aigua d'iceberg. Uh-huh. Diu que es ven com aigua embotellada de luxe i que s'utilitza per elaborar licors de gran qualitat i alguns productes cosmètics, ja ho sabíeu, perquè té molta puresa. Uh-huh. Diu que així comença l'origen de l'insòlit robatori que investiga en aquests moments la policia canadienca, 30.000 litres d'aquesta aigua gelada en un iceberg de Terranova, a Canadà, que amb total probabilitat es destinaran a la producció de vodka. Imagina't. Uh-huh. Els lladres van extraure tal quantitat d'una instal·lació de magatzem en la ciutat costera de Port Union la setmana passada. La Policia Federal de Canadà anunciava el robatori el dimecres i calcula que el seu valor podria estar entre 9.000 i 12.000 dòlars. Uau! Sí. En el mercat, una sola botella de litre pot tindre, pot valer centenars de dòlars. De moment, les pistes porten els investigadors a un camió cisterna o remolque, per el que és molt probable que l'aigua s'hagi contaminat durant la transferència. O sigui, que igual no és ni bona per a fer el que volen. Si fos així, pues, hauria perdut tot el valor. El procés d'extracció d'aigua és difícil i potencialment perillós. Els icebergs originats a partir de la plataforma de gel de Groenlàndia poden contenir una de les més netes del planeta. Evidentment, doncs això, tenen un elevat preu.
Uh-huh. Doncs anem ja per últim a parlar de també una notícia curiosa relacionada amb les noves tecnologies. Mantindre sans i estalvis als individus que complixen condemna a una presó no és tasca fàcil, ja que poden patir doncs, una sobredosi de drogues de contraband, tindre enganxades amb altres presos o inclús intentar fer-se mal a ells mateixos. Recentment, Hong Kong ha anunciat un pla per a utilitzar robots, dispositius portàtils i altres tecnologies d'internet per a millorar la forma en la que administra els 8.300 interins allotjats a les seues institucions correccionals. Un fet que, en molt sentit, sona com un gir obscur en aquesta idea de fer o tindre una casa intel·ligent. El Departament de Serveis Correccionals de Hong Kong ha anunciat aquest pla per a desenvolupar un sistema intel·ligent de presons. El primer pas serà provar tecnologies a xicoteta escala i després anar implementant-les si tenen l'impacte desitjat. Una de les tecnologies és un braç robòtic que analitzarà les defecacions dels reclusos que arriben en cerca d'articles de contraband com drogues, una tasca que abans feien els oficials penitenciaris. Altra de les tecnologies serà una pulsera de seguiment descrita en el comunicat com semblant als productes d'acondicionament físic que es venen al mercat, aquestes pulseres de gimnàsia, no?, que diuen quants passos has donat, doncs bé, alguna cosa semblant volen gastar per a tindre més controlats els presos.
Bueno, pues me pareix bé, no? La tecnologia t'ha de servir per a moltes coses i una d'aquestes pot ser això.
Doncs sí.
I al fi li lliures també un poc de feina als treballadors que estan allí.
Sí, alguna tasca més bruta que una altra, no? Aquesta pues de revisar les defecacions.
Sí.
Però bé, arribats a les 12:35, una pausa, de seguida anem amb els primers convidats de la jornada.
Y el mundo no gira. Todo parece mentira. Oh, oh, oh.
Tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors. La millor impressió, sempre al teu costat.
Una passió!
Soc Néstor, de l'Immobiliari Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Villarreal.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia, sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal, bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Agricultor, Roundup Ultra Plus, más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus, ahora menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
¡Paco! ¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
Paco, que te traen la comida de McDonald's.
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mader Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Hoy es el Día Internacional del Asperger, del síndrome de Asperger, y nosotros queremos hablar con la Asociación Asperger de Castellón. Nos acompaña Ana Ballesteros para hablarnos un poquito más y para dar visibilidad al Asperger. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y estar hoy también presentes a través de la radio.
Bueno, lo primero que tenemos que saber, que tenemos que conocer todos los que estamos ahora mismo en la radio, todos los que estamos escuchando, es que nos definas, que nos expliques qué es el síndrome de Asperger.
Bueno, pues a día de hoy hablamos de síndrome de Asperger dentro de lo que conocemos como los trastornos del espectro del autismo y diríamos que sería un nivel leve, un nivel 1, ¿vale? Por así decir, estamos hablando de neurodiversidad, de una forma alternativa de desarrollo que va a implicar una serie de dificultades que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, pero también de una serie de capacidades que tenemos que resaltar y especialmente hoy.
Porque una cosita, ¿a partir de cuándo, de qué edad se puede llegar a detectar este síndrome?
Pues cuando hablamos de detección, sí es verdad que se están haciendo grandes avances para hacer detecciones tempranas a edad de siendo bebés y a edad de los 2 años, 2 años y medio, empezamos a ver síntomas de alarma
sí.
Que tanto la familia como los especialistas hacen un seguimiento, un acompañamiento y una derivación al servicio, por ejemplo, de atención temprana para empezar a trabajar con la familia.
Porque esto yo creo que puede ayudar a las personas que nos están escuchando, a las familias que igual, ¿por qué no? Pues pueden tener un caso como estos. ¿Qué síntomas se pueden ver? ¿Se detectan? ¿La familia lo detecta de primeras? ¿Es complicado?
A ver, si bien es cierto que se está haciendo, lo que decíamos, mucho avance por hacer una investigación que nos permita tener pues esos síntomas en el desarrollo del niño, que nos permitan identificar cuáles son las dificultades que está presentando ya desde muy pequeñito, en el tema de la comunicación, el juego, la mirada, el lenguaje, ¿vale? Es decir, lo que vamos a empezar a encontrar es que dentro de lo que consideramos como un desarrollo normotípico, van a haber ciertas alteraciones, pues, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no?
Sí.
Pues el niño puede tener cierto retraso en el lenguaje, en adquirirlo y en verbalizar. Luego el tema del contacto visual, el tema del juego, hay ciertas cosas que nos están haciendo ver y que las familias en gran mayoría son las que lo detectan, es decir, son las que acuden a los especialistas o dentro de lo que es las guarderías, educación infantil, empezamos a ver ese tipo de alteraciones que llaman la atención y hacen que o bien la familia acude al pediatra o bien los especialistas de las guarderías hablen con la familia para poder derivar ya y hacer una detección temprana.
¿Y qué hacemos en ese primer momento? Porque imagino que pues para la familia no es fácil, ¿no? Detectas que hay una problemática, que hay un síntoma, te vas al especialista y a partir de ahí, ¿cómo tratamos al niño? ¿Cómo le ayudamos?
Pues, y bien es cierto que todas las familias que llegan a nosotros nos cuentan un poco ese...
Claro, desde tu experiencia, evidentemente no eres especialista en esto a nivel médico, a nivel profesional, sino desde la experiencia, desde la asociación, que sabemos que muchísimas familias acuden allí.
Exacto. Mi función en primera es la acogida, que creo que es un poco el servicio que consideramos más básico dentro de la asociación. La acogida lo que implica es sentarte con la familia, escucharla, comprender un poco ese bagaje que estabas comentando, ¿no? Desde el momento de las sospechas a llegar a un especialista o a que llegues a la asociación y te indiquemos cuál es el procedimiento a seguir y que les acompañemos. Porque no solo es importante que la familia tenga la información, sino que la familia se sienta acompañada, apoyada y que en cualquier momento de duda, preocupación, pueda acudir a nosotros. Y sí que es verdad que cuando llegan a pediatra y empezamos con las sospechas, hacen la derivación a la parte de las unidades de salud mental infantil, para que la parte de profesionales clínicos o médicos, o como bien decíamos, en los hospitales, que también está la parte de los especialistas, les puedan ir diciendo qué implica, ¿no? Qué vamos a hacer, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Lo que pasa es que, si bien es cierto que todas las familias que han acudido, esa parte es dura, es un choque de la realidad.
Claro. Por eso es tan importante la asociación, porque hay familias como los demás y te puedes apoyar en ellos, ¿no? Perfectamente, ellos te entienden, ¿no? Te asesoran, te ayudan.
Exacto.
Han pasado por ahí, al fin y al cabo.
Exacto, es un papel fundamental, es decir, que es lo que decíamos antes, no solo que tengan la información de qué es, ¿no? Sino cómo lo voy a llevar a mi día a día y qué tipo de estrategias puedo desempeñar. Y lo que para mí me es más valioso, el apoyo de familia a familia, que te dice, yo he pasado por ahí, yo puedo y tú también.
Claro, yo creo que eso es fundamental, por eso desde la asociación, pues imagino que también, aparte de dar este apoyo psicológico, se hace mucho más, ¿no? Se hacen actividades, se sale un poco de olvidarse un poquito, ¿no?, de todo esto.
Lo que aprenden en la mayoría de los servicios y actividades que desarrollamos, el objetivo básico es mejorar la calidad de vida de la persona y su familia, porque entendemos que la familia es un pilar básico. Entonces, las actividades que desarrollamos son propiamente las que las familias nos van diciendo, nos van pidiendo, o vemos que la sociedad nos está requiriendo, porque no solo trabajamos con la persona que tiene un diagnóstico, sino que trabajamos con los diferentes entornos naturales. Nos vamos a los centros educativos, nos vamos a los grupos de ocio donde también participan, nos vamos a su empleo, es decir, allá donde la persona está participando en la sociedad y necesita de nuestra ayuda, la asociación está.
Muy bien. ¿Cómo...? ¿Algún consejo para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo tratamos, cómo hacemos para hacer sentir bien a un niño que tiene este síndrome de Asperger?
Pues cuando hablamos de niños, yo considero que es lo primero que cuando vamos a hablar, por ejemplo, en los centros educativos con los docentes, ¿no?, que tienen una gran labor en ese sentido. Lo primero es que conozcan a la persona, al niño que tienen delante, que no tendamos a utilizar la etiqueta como una comparación, que entendamos de que todos los criterios se tienen que cumplir de todas las personas y de la misma manera, sino que vamos a tener una neurodiversidad y nos suponen un reto. Por lo tanto, conocer a la persona, respetar su forma de ser, que es diferente, ¿vale? Y sobre todo sacar las capacidades que cada uno tiene delante y hacerle sentir bien. Yo creo que eso es fundamental.
Es que hay veces, y vamos a dejarlo claro, ¿no? Hay veces que no sabes, ¿no?, cómo actuar. Yo creo que pasa.
Yo creo que sí. A ver, yo creo que seguimos teniendo un poco el miedo a meter la pata o no saber qué decir. O como el otro día estuvimos haciendo un cineforum en Onda y una de las personas que participó, que era una joven, dijo, yo quiero que me trates como lo que soy, una persona como tú. Tengo pues 22 años y lo que necesito es eso. Necesito que me respetes, pero que me trates con la edad correspondiente a la que tengo. No me trates como un niño, porque sigo madurando, sigo creciendo y las cosas también las puedo compartir desde una visión de tu edad, tu capacidad y tus ganas de aprender.
Claro. ¿Se puede hacer vida normal?
Sí. Todo el rato estamos hablando de niños, pero no hay que olvidar que es un trastorno que acompaña a lo largo de toda la vida de la persona. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad que tiene un tratamiento o una cura y que cuando son adultos ya de repente ya ha desaparecido todo de dificultad. Evidentemente, cuando crecemos, maduramos, las dificultades y los nuevos retos que se nos plantean son diferentes. Por lo tanto, no hay que olvidar que la persona adulta también está ahí. Y también es verdad que gracias a ellos, a la capacidad que están aportando la sociedad, hace un poco más de una visión más diversa y se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que esas personas adultas están ahí y ya dejan de ser raros, excéntricos o eso, bichos raros. No son bichos raros.
Claro que no.
Son personas con una forma diferente de pensar y de sentir.
Pues sí. ¿Qué le pedís, aprovechando que es el Día Internacional del Asperger, qué os gustaría o qué consideráis, qué carencias pensáis que aún tenéis?
Yo creo que luchamos por una sociedad más inclusiva sin tener muy en cuenta de qué implica para nosotros, ¿no? Implica que se nos tenga presentes no solo en el día de hoy, sino a lo largo de todo el año, que se nos permita participar, porque sí que es verdad que tenemos ciertas trabas todavía en la participación, por ejemplo, en la inserción laboral, y que se nos permita ver los logros que seguimos avanzando. Creo que las personas que están dentro del espectro tienen muchas cosas que aportar a la sociedad. Entonces, esas tres cosas para mí serían básicas.
¿Cuánta gente, cuántas familias forman parte de esta asociación?
Pues a día de hoy yo creo que rondamos unas 122 familias. Decimos familias, pero entendemos de que hay personas adultas que están inscritas como propiamente socios.
Claro.
Entonces no solo son niños, sino que tenemos personas adultas también que están haciendo grande la asociación.
Y es importantísimo que la gente que nos está escuchando, que se sienta identificada con esto, que piense que se les puede ayudar, que no se lo piense y que acuda a la asociación, que vosotros le abriréis la puerta de par en par.
Exacto. Bueno, os invitamos, por supuestísimo. Hoy es el Día Internacional. Las puertas de la asociación hoy están para celebrarlas y para que toda aquella persona pero a lo largo de esta semana y luego todo este mes desarrollaremos más actividades abiertas al público, a la sociedad en general, y nos encantaría que participaran.
Me gusta mucho también que tenéis una previstas charlas de sensibilización y concienciación en diferentes centros educativos de la provincia de Castellón, que no sé cómo será, ¿no? ¿Cómo lo acogerán los niños? ¿Tenéis experiencias previas de esto? ¿Cómo lo afrontan los niños? ¿Con más naturalidad de la que nos pensamos?
Sí, sí, sí. La verdad es que es asombroso. O sea, el trabajo que hacemos en los centros educativos, infantil, primaria, secundaria,
universidad. Porque es que hay muchos casos también, ¿no?, en los colegios.
Sí, sí. La verdad es que acudimos a los centros no solo en donde hay un alumno ya con un diagnóstico, sino claro, en cualquier centro que quieren sensibilizar, es decir, que quieren trabajar la diversidad y no implica simplemente que haya ya una persona allí en ese centro, sino que quieren trabajar con el alumnado o con los docentes o con las AMPAs, un poco el concepto de diversidad, respeto, inclusión, que son valores que yo creo que tienen que estar en cualquier centro educativo.
Pues sí. Pues yo creo que hoy es un día de celebración y no solo el único, sino que no tenemos que olvidarnos día a día de, sobre todo, estos niños, pero también estos adultos. Día Internacional del Asperger. Muchísimas gracias, Ana, por habernos explicado un poquito más, porque yo creo que no lo conocemos lo suficiente y tenemos que conocerlo porque a veces nos asusta lo que es desconocido y no, tenemos que acercarnos más a ello. Gracias.
Muy bien, buenos días. Hasta luego.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios. ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebaixar.com.
I nosaltres anem a parlar amb la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que ha convocat per al dilluns vinent, per al la setmana que ve, d'ací una setmana just, doncs una manifestació més per a que vos sumeu una vegada més tots vosaltres, per a que alceu la veu per a defensar els llauradors. Portaveu de la Plataforma, César Estanyol, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, quin és l'última hora o quines són les últimes informacions al respecte d'aquesta Plataforma per la Dignitat del Llaurador?
Bueno, pues malauradament tenim que tornar a eixir al carrer i esta vegada amb moltíssima força, perquè l'última vegada ho deixàvem el dia 21 de gener amb 68 poblacions de tot l'arc mediterrani que se van sumar a aquestes manifestacions, i ara, pues, a fecha d'avui, ja tenim més de 80 les poblacions que s'han anat sumant a aquestes reivindicacions, i esta vegada ho hem dividit per comarques, perquè anem a fer una manifestació multitudinària de tota la comarca en un punt concret, per a ser més quantitat encara. Ja molt són bé. 15 les comarques que eixiran al carrer el dia 25, i, bueno, aquesta vegada, doncs, 15 comarques, de les quals cada comarca ja tenim el seu punt de trobada, doncs jo penso que anem a tenir una repercussió més important inclús que en aquestes anteriors.
Jo crec que sí, no? que pot funcionar. Mira que ha hagut repercussió, que la gent ha eixit al carrer, però si ens unim tots, no? Jo crec que això pot fer més força encara, perquè al cap i a la fi m'agradaria que recordarem el motiu pel qual se fan aquestes manifestacions.
Sí, el motiu és, entre altres coses, pues, perquè estan imperant en Europa i en l'estat espanyol, el Ministeri, uns interessos que no són els nostres, no són els de la citicultura i no són els de la nostra comunitat valenciana, i l'única forma de fer-los sentir la nostra veu, perquè hem estat parlant amb ells, hem estat en negociacions, però no hi ha forma, i l'únic que entenen és el que tota la població és al carrer, i ens estem enjugant a muntó, estem enjugant-nos el futur de la nostra comunitat valenciana tal conforme l'entenem, i cal fer un esforç que no el demanaríem si no verem que és l'única solució que tenim, i a més d'urgència, perquè enguany ha sigut un any molt greu per a la nostra citicultura, però l'any que ve, si no fem res per remediar-ho, encara serà pitjor.
N'hi ha reacció per part del govern central després de les últimes manifestacions?
Molt poqueta o ninguna reacció. De fet, en alguns ajuntaments ja s'han aprovat mocions demanant la dimissió del ministre. No, i ara, bueno, ara se dissoldran les corts, però no per això tenim que deixar de sentir la veu dels municipis, que veiem com des del Ministeri se'ns ha fet cas omís i a més, pues, se'ns ha menyspreat, perquè les nostres, diguem, reivindicacions han sigut passades per alt, i entenem que 68 pobles que van eixir al carrer el dia 21 de gener, pues, entenem que no és forma de tractar-nos a la ciutadania, i entenem que per lo menos tindria que vindre a reunir-se, a mirar a veure què passa i a buscar possibles solucions, que és el que no han fet.
Bé, hem de dir que, bueno, ara està la campanya citrícola de les varietats més tardies. Està funcionant millor? Està tenint més eixida o també s'estan quedant penjades, les taronges?
La situació és tan desastrosa que encara que isquera ara la taronja no ens solucionaria pràcticament el problema. Estem parlant que així només en la província de Castelló a lo millor pot quedar-se en l'arbre més del 30% de la fruta, o sigui, el 30% sí. Pues, el que li ha tocat, pues, a lo millor ja no pot seguir regant aquests camps l'any pròxim. No regar els camps significa la mort de la citricultura, perquè estem parlant d'horts abandonats, claro. Estem parlant que això no se recupera en un any ni en dos, sinó que tardaríem 5 o 6 anys a tornar a replantar i tornar aquest hort a posar-se en funcionament. Horts que al costat tenen altres horts, que va propagant-se, pues, la malea i la brutícia, i al final l'efecte en cadena és grandíssim, i no podem deixar de passar ni un dia més sense que se solucioni aquesta situació. El problema és que segueix havent fruta de tercers països en els lineals dels comerços de les grans distribuïdores i en condicions, pues, molt més favorables a les que ens permetixen a nosaltres, i per tant tenim que seguir en aquesta lluita per a canviar la situació.
En quins punts propers se van a fer aquestes mobilitzacions?
Pues mira, així a Castelló tenim en Nules, que agarrarà tota la zona de la Plana. Totes les poblacions de la Plana poden vindre el dia 25 de febrer, el dilluns proper, a les 7:30 eixirem de la rotonda del Llauraor a Nules.
Sí.
S'han habilitat pàrquings per tota la població, per a que la gent que vinga en temps que puga aparcar de forma gratuïta i sense problemes en els pàrquings que s'han habilitat per a tal efecte, i arribarem tots a la plaça del Llauraor, d'on eixirà una unes pancartes inicials que reuniran a tot el que és la plataforma i després aniran desfilant per poblacions, les autoritats i el Consell Agrari i tota la població darrere d'ells, cada un amb la seva pancarta, i en total pues, són 16 de les poblacions que s'esperen a Nules de tota la plana i inclús veïns que no siguin d'aquestes
poblacions. Més a banda, claro, tota la gent que vulgui sumar-se, imagina.
Pot sumar-se perfectament. Hi haurà espai, en l'espai que han dedicat a la plataforma, darrere tota la gent que potser no estigui a la seva població en concret representar en la plataforma per la dignitat de Llauraor, pot sumar-se a aquest moviment i així pues, arribar a la plaça, que és on se farà el manifest general que s'ha pactat esta vegada, que és un decàleg de punts que reclamem a les autoritats i que anem a seguir exigint fins que no se solucione el problema. I després tenim a la zona del Maestrat, que es farà a Benicarló. Benicarló serà la zona que agarrarà, i diguem-ho, de la província de Castelló seran aquests dos punts, Nules i Benicarló.
Perquè recordem que això és una cosa de tots, sigues llaurador o no, estigues vinculat a la citricultura o no, això ja és una qüestió cultural, de tradició, d'economia, és que jo crec que d'arrels, és molt més enllà que la defensa de la citricultura en si.
Pues sí, a mi me sorprèn, per exemple, esta setmana darrere, quan vam estar en Cedisama, que vam estar en responsables del taulell, i se va parlar més de citricultura que de taulell, perquè moltes ceràmiques ho diuen, diu, esta indústria no haguera nascut si no haguera sigut per la taronja. I són els nostres raels, però a més tenim que pensar que així vivim en un paisatge verd, vivim en una riquea que part ve donada per aquesta citricultura, que és un añadit que té l'economia de la zona i que se veuria molt, molt més mal l'economia de tots. Avui en dia tot està relacionat, i si la citricultura té problemes, realment el que té problemes és tota la comunitat valenciana, i tenim que lluitar, a més dels problemes econòmics, pues, per efectivament els problemes paisatgístics, mediambientals. No vull imaginar-me el que passaria així en el medi ambient nostre sense aquesta massa verda que tenim en tota la comunitat valenciana.
És que és el que ens identifica a nosaltres, no? Al cap i a la fi.
Efectivament, és un tema cultural, de patrimoni, d'arrels, i que tenim que lluitar per les nostres tradicions i per les nostres coses, i esta possiblement siga la més arraigada que tenim.
Doncs ja que eixirà al carrer a lluitar, el dilluns que ve a les 7:30 de la vesprada a Nules, tenim una cita per a defensar la nostra citricultura i els nostres llauradors que ho mereixen. César Estanyol, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Esperem que se mobilitzi tota la província aquest dia. I can't get you out of my frame. Oh, it's such a
shame. Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és: soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Eduardo Navarro Frank. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista. Protagonista.